de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'arribada del turisme suposa un augment del consum d'aigua, un fet que preocupa per la sequera extrema que pateix Catalunya, tot i la pluja dels últims dies, que ha estat, això sí, insuficient. Això ho afirma l'Agència Catalana de l'Aigua, que no té previst variar les restriccions de cara als pròxims mesos. Des de l'ACA asseguren que ja compten amb l'increment del volum de turistes i que no variaran cap ni una de les previsions, tot i que les estadístiques asseguren que els turistes consumeixen 4 cops més d'aigua que no pas els residents. Però l'ACA no es mou de que no mourà, no canviarà les seves previsions. Molts hotels i locals de turisme ja estan adoptant mesures per estalviar aigua, com reguladors de cabal a les aixetes de dutxes i rentamans, per adaptar-se a aquesta situació, la dràstica sequera que castiga des de fa mesos Catalunya. Però, com sempre, queda en mans del visitant fer-ne un consum responsable i, per exemple, fer servir la dutxa en compte de la banyera. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua convida els turistes a implementar bones pràctiques, i és que, a l'igual que tots nosaltres, els turistes també han de fer un ús conscient de l'aigua, ja que molts, quan viatgen, es relaxen i no actuen igual de quan són a casa. D'altres, en canvi, sí que estan més conscienciats i, per exemple, demanen als hotels que no els canvien les tovalloles cada dia i fan servir la dutxa en lloc de, per exemple, el bany. Mentrestant, els ajuntaments i els hotelers estan expectants davant l'evolució d'aquests mesos de sequera, creuen els dits perquè la primavera sigui plujosa i posen cara de preocupació per com podran gestionar els ajuntaments de costa les temudes restriccions a municipis en quan arribi l'estiu i es dispara, com no, el consum d'aigua amb l'arribada de turistes. Nosaltres el que fem ara, amb la Mar Puerto, és repassar més notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar, per on passa l'actualitat de les últimes hores?
Molt bona tarda. Avui comencem informant d'una última hora perquè un submarinista ha mort i dos han quedat ferits a Cadaqués, encara que encara no es desconeixen les causes. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius del sistema d'emergències mèdiques i de la Guàrdia Civil, que han traslladat els afectats fins al port de la Selva. I continuem també perquè el Bisbat de Girona ha aprovat un protocol per prevenir, detectar i saber com actuen casos d'abusos a menors i persones vulnerables. El document s'aplicarà de manera progressiva a tota la diòcesi i s'estén a religiosos, monitors i voluntaris d'activitats pastorals. Consisteix en evitar estar sols a menors a despatxos, sagristies i sales de catequesi, i es procurarà també que les portes estiguin sempre obertes. A tot això, informem que funcionaris dels jutjats catalans han protestat davant la subdelegació del govern espanyol en una nova jornada de vaga. Unes 250 persones han sortit al carrer per carregar contra l'absència de negociació per part del Ministeri de Justícia, i la d'avui ha estat la primera d'una nova bateria d'aturades que es repetiran els propers dies de maig. També passem d'una vaga a l'altra, en aquest cas la de Figueres, perquè Comerç de Figueres ha qualificat la vaga d'escombraries de xantatge i reclama que se solucioni el conflicte. El seu president, Frederic Carbó, ha demanat als diferents grups municipals que vagin a una i que posin fi al conflicte per acabar amb la gala. Més a més, l'equip de govern ha assegurat que les negociacions continuen obertes i esperen resoldre-ho en els propers dies. Atenció també perquè la companyia SEAT ha disparat els beneficis durant el primer trimestre impulsada per Cupra i ha guanyat 144 milions d'euros, que es multipliquen gairebé per 30 en comparació amb l'any passat. Avui també hem d'informar que ha passat a disposició judicial el detingut per l'assassinat d'un menor a Sant Hipòlit de Voltregà. L'home de 40 anys ha entrat als jutjats de Vic, custodiat pels Mossos, cap a les 10 del matí. Pel que fa a l'atur, ha baixat a 9.506 persones a l'abril a Catalunya, fins als 338.795 desocupats. Per sexes, les dones representen el 57%, mentre que els homes suposen el 42%. La disminució també està liderada per Andalusia, seguida de Catalunya, Castella-La Manxa i Madrid.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dijous molt tranquil pel que fa al temps, sol i núvols prims, amb algunes nuvolades que no deixaran cap mena de pluja a primera hora de la nit i també del dia. La fresqueta es nota encara, però al migdia s'estem posant com cada dia amb aquesta hora, l'ambient càlid amb temperatures entre els 23 i els 28 graus. Sàpiguem com està la xarxa viària, ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim un tram de retencions a l'autopista AP7, a l'altura de Massanet de la Selva, on hi ha hagut un accident. Queda un sol carril obert, és en sentit sud, sentit Barcelona, i hi ha de moment uns 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista AP7. A la resta de vies, en principi, es manté el trànsit relativament estable, si bé és cert que hi ha punts afectats per obres, com la Nacional 2 a la zona de Tordera, on es dona pas alternatiu, o, per exemple, en aquest cas, per volum de trànsit, la Ronda Litoral, l'Antitud, a la zona de Gran Via del Fòrum, en sentit Llobregat, també de Zona Franca Montjuïc en sentit Besòs, o també el tram des de Vallcarca fins a Sarrià en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, col, pastanaga i espinacs. Tinc el meu plat, un menú equilibrat. Tens un ritme.
Les fruites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, marxem primer a Salou, on els Mossos investiguen el tiroteig d'aquesta passada nit amb el balanç de dues persones mortes com una revenja entre bandes pel tràfic de drogues. La policia autonòmica ha detingut un dels autors del tiroteig i busquen els altres dos que van fugir del lloc dels fets en un cotxe amb matrícula francesa. Sergi Tor, que sabem de les investigacions i també com ha estat la pel·lícula dels fets. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs l'última hora s'hi continua aquesta recerca dels dos sicaris fugits. Els Mossos treballen en una zona boscosa pròxima a l'àrea de servei de Mèdola a Tarragona, a l'AP7, on es van amagar inicialment els tiradors, considerats com a molt perillosos. S'ha incorporat al dispositiu de recerca un helicòpter policial. I el TCJ, com tu molt bé acabes de dir, acaba de confirmar que l'altra persona ferida crítica també ha mort, per tant, són dos víctimes mortals. La seqüència és una pel·lícula de fets reals. A tres encaputxats, a 11:15 de la nit, armats amb pistoles, van baixar d'un Renault Captur amb matrícula francesa i es van aproximar a un cotxe que estava aparcat a la plaça de les Palmeres de Salou. A l'interior hi havia dos homes als seients davanters. Els van disparar des de la finestreta del conductor i els dos homes ja han mort. El tiroteig va passar davant d'un hotel i en una zona de pisos. Sabina ha relatat els fets a la cadena COPE.
Bueno, pues estábamos en casa y de repente se oyen unos disparos, pero seguidos, así como 7 o 8 disparos, pa, 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 que al principio pensaba, bueno, esto a lo mejor es que es San Juan, no sé, pero no, eran disparos de verdad. Y luego bajé abajo y había pasado el evento, pero estaban ahí todos, policías, todo, y las que, había una vecina que estaba temblando porque acaba de pasar por ahí con el perro, los vio y salió corriendo y estaba temblando, porque claro, cuando tú ves que alguien le pegan un tiro en vivo en directo, pues tiemblas, se ve que sí.
Un altre veí de la plaça de les Palmeres de Salou també ha relatat els fets a la cadena COPE i ha descrit la situació dantesca.
Yo estaba acostado en la cama y escuché unos disparos, que al principio me parecieron ser petardos o fuegos artificiales, pero eran muy secos y muy fuertes. No sé, me dio una mala vibra y salí al balcón enseguida. Serían 6 o 7 disparos así seguidos lo que escuché. Había bastante gente en las ventanas y en los balcones porque el sitio ocurre en un sitio bastante turístico. Esto pasa delante exacto de un hotel.
I a partir d'aquí comença la fugida dels tres sicaris. S'aturen a l'estació de servei de Mèdola. Ja hi ha la intervenció policial. Un d'ells, de 24 anys, que era el conductor, és detingut. I els altres dos es donen a la fuga corrent cap a la zona boscosa, després de deixar aquest rastre de sang on continua encara la búsqueda policial. La línia policial d'investigació és que es tracta d'un ajustament de comptes per tràfic de drogues. Avui, per cert, es compleix un any d'uns fets similars a Salou, amb un tiroteig al carrer Saragossa. I aquesta situació està preocupant els empresaris locals. David, propietari d'un restaurant a Salou, diu a la cadena COPE que no li acaben de sorprendre aquests fets.
No sorprende, pero no tranquiliza, desde luego. Da la sensación de que siempre han estado ahí. Porque como es repetitivo, cada verano siempre pasa alguna cosa, sobre todo cuando ya comienza la temporada fuerte, a partir ya de Semana Santa, comienzan a bajar desde el norte de Europa algún tipo de estas mafias que se instalan por aquí para hacer negocio.
L'última hora, Carles, per tant, si continua la recerca policial a la búsqueda dels dos sicaris.
Gràcies, Sergi. Deixem Salou. Ens quedem a prop de la ciutat de Barcelona. Un nou matí de complicacions pels usuaris de Rodalies en general i pels de la R2 Sud en particular, afectats per l'incendi diumenge a la nit d'un quadre de senyals a Gavà. La reparació pot durar entre 2 i 4 setmanes i per això tant Renfe com la Generalitat han posat en marxa des d'avui uns serveis alternatius d'autobusos en hores punta per compensar la falta de trens. Els usuaris valoren bé aquestes mesures i esperen que els busos siguin puntuals tant a l'anada com a la tornada. Mentrestant, aquesta nova avaria ha provocat un altre xoc entre DIF i el govern de la Generalitat. Mireia Alfocé està a les portes de l'estació de Sants. Què diuen els patidors de Rodalies en Renfe? Bona tarda, Mireia.
Bona tarda, Carlos. Després de dos dies de problemes a les estacions de Rodalies, els autobusos pretenen suavitzar l'ambient entre els usuaris habituals del transport. Tot i que segueixen havent-hi algunes queixes, en general, la rebuda ha estat positiva. L'Aroa, una usuària de la R2 sud de Castelldefels, diu que troba meravellós que hi hagi un servei alternatiu que la porti directe a la capital catalana. Però no les té totes amb la puntualitat.
Home, jo no l'he vist malament. Quan m'han dit un autocar, ja, ja, jo he dit, ah, perfecte. Si em deixen sants, estupendo, maravilloso. Però, no sé, encara estic una mica espantada, la veritat. Si no, justificant i cap endavant.
La Sònia, una usuària, celebra la incorporació dels busos llançadora, però pateix per la seva eficàcia.
Que així una alternativa està bé, però veurem a veure si funciona bé, si arribem a temps.
Una altra usuària de la R2 Sud, la Yolanda, diu que et veu bé els autobusos, però lamenta la manca d'informació prèvia.
Trobo que està bé, però trobo que podria haver-ho avisat. He arribat fins a l'estació i tenia el cotxe aparcat a l'altra banda. Això no ho trobo gaire ben organitzat.
Des de la direcció de DIF es manté la hipòtesi que la causa de l'avaria va ser un incendi provocat per un llamp, però la Generalitat per part seva té la intenció de dur a terme una auditoria per treure conclusions pròpies sobre la incidència.
Gràcies, Mireia, des de l'estació de Sants. Ara ens fem una pregunta: per què la major part dels millors MIR de la resta d'Espanya no volen venir a complementar la seva formació als hospitals catalans? Com et deies, la pregunta que avui ens estem fent després de conèixer una enquesta en la que situa Madrid i Andalusia com les comunitats autònomes preferides pels futurs metges, coincidint amb la convocatòria aquest any dels exàmens dels MIR. Històricament, Madrid ha estat al capdavant de les peticions, però per primera vegada Andalusia ha desplaçat Catalunya. La carestia de la vida i també les exigències lingüístiques podrien ser dos dels obstacles segons aquesta enquesta. Però és que els MIR catalans també marxen de Catalunya, com és el cas del Marc, que avui ha estat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra. Sergi Tor, què us ha explicat?
Sí, Marc Soler i algun dels seus companys i companyes se'n van a Oviedo a preparar l'examen de MIR i no descarten cas d'aconseguir una bona nota en marxar. El pes de l'economia mane. Aquí a Espanya cobraria 1.245 euros al mes, guàrdies a part. En canvi, a Suïssa el salari mínim se'n va a 6.600. A Alemanya, prop de 5.000. A Bèlgica, 2.600. Marc ja ha treballat a Cracòvia, on l'experiència ha estat molt bona i admet desigualtats econòmiques.
Sí que és veritat que quan ets una mica a l'hospital i veus com funciona, opinions diferents, doncs t'adones de que existeix un descontent, podríem dir general, no? Hi ha un excés de treball o d'exigència que a vegades, en molts casos, no es veu recompensada econòmicament, com sí que ho podríem fer en altres països europeus.
Catalunya, a més, ha perdut a ser la comunitat preferida dins d'Espanya. L'any passat, de les 2.000 millors notes amb excel·lent, 557 van optar per Madrid, 310 per Andalusia, 287 a Catalunya i la comunitat valenciana ja va treure a 237 de les millors notes. Les causes: la remuneració, l'alt nivell de vida, la política de guàrdies específica de cada hospital i la presència de llengües cooficials i la seva obligatorietat de parlar.
Y ahora saludamos al señor Alex Ramos, que es médico y también es secretario general del sindicato de metges, el SIMECAT. Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado de saludaros.
Vamos a ver, Alex, si nos puedes explicar un poco a nosotros y a los oyentes por qué los mejores MIR del resto de España, en fin, no tienen ganas de completar su formación en los hospitales catalanes. Yo tengo entendido que estos MIR, los que tenemos aquí en Cataluña, son los que más trabajan y los que menos cobran. ¿Lamentablemente es así?
Bueno, lamentablemente tenemos que corroborar que en Cataluña las condiciones laborales de los médicos no son ni de lejos las mejores de España, más bien al contrario. Es decir, yo diría que llevamos desde la crisis económica del 2008, uh-huh. Que bueno, en ese momento pues creo que llegó el señor Mas y va a ser el gobierno de los mejores y el business friendly y estas cosas, empezaron a hacer unos recortes tremendos, fueron los primeros. Y de tal manera que afectó en los recursos humanos, en los recursos materiales, en las guardias, en las listas de espera, de tal manera que se ha resentido una barbaridad.
Pero concretamente aquí en Cataluña, Alex, dejamos escapar talento catalán y tampoco somos atractivos para atraer talento en otras comunidades autónomas, lamentablemente.
Pues lamentablemente, como dices, Carlos, eso es así, efectivamente es así. Mira, llevamos ya hace unos años, que ha coincidido en el tiempo con todo el procés ya en el año 2012, etcétera. Es decir, cuando hay lío en un lugar, cuando no nos dedicamos a los temas prioritarios que necesita la población, que es pues el trabajo, la sanidad, la educación, pues la dependencia, las pensiones, etcétera. Cuando no nos dedicamos a eso, y una administración catalana que tiene, no hay que olvidarlo, que tiene 40.000 millones de euros anuales de presupuesto, del cual el pastel más grande, el sector del pastel más grande es sanidad, es 40-50%. Claro, si la política, la intencionalidad política de ese gobierno, que cada año tiene un gran presupuesto, a pesar de que nunca es suficiente, evidentemente, pero bueno, si estás pendiente de invertir ese dinero en el procés en lugar de lo que toca, claro. ¿Qué ocurre? Que se penaliza porque se va mucho dinero, se dilapida mucho dinero en lo que no corresponde, bueno. Y además genera mal ambiente, y te puedo decir que hace años que los médicos del resto de España hemos venido observando desde el sindicato que tienen menos tendencia a venir a Cataluña, a Barcelona, cuando era de los primeros lugares, competía con Madrid. Hoy en día Madrid ya tiene prácticamente el 40% atrae a médicos, y la gente ya pues evita venir a Cataluña porque hay mal ambiente, porque te presionan, que si el idioma, fíjate lo que ha ocurrido con la enfermera de Cádiz, del Vallebrón, sea, que no sea una imposición de entrada, sino un mérito, y progresivamente ya pero que no sea una obligación, sino un mérito. Entonces, efectivamente, los MIRs han dejado de querer venir a Cataluña, lo cual es una pena para nosotros y para la población.
Porque además, Alex, los hospitales catalanes son, entre ellos, sois una referencia a los hospitales catalanes, el resto de España, ¿no?
Toda la vida, que Cataluña ha sido un foco, un faro de buen hacer médico, pero claro, cuando mezclas la política con la sanidad y la salud, y esta política es identitaria, es nacionalista, es separatista, claro, y mezclas todo, pues lo que haces es generar rechazo en la atracción. No tenemos un polo atractivo como ocurría hace más de 10 años. Lamentablemente los médicos españoles han dejado de ver Cataluña como un lugar atractivo para venir a formarse a MIR, lo cual es grave, ciertamente.
Ahora mismo tenemos Andalucía y Madrid, según los últimos datos, que son las dos comunidades donde los MIR prefieren ir a completar su formación. Aquí en Cataluña, Alex, tú conoces bien el tema, los hospitales preferidos para que los MIR vengan, ¿cuáles son? ¿Hay algún ranking? Si es Vall d'Hebron, si es el Taulí...
Sí, el ranking catalán, básicamente, son los grandes hospitales que nosotros llamamos de tercer nivel. Los de tercer nivel son los que pueden llegar a las más altas cotas tecnológicas, de aparataje, de profesionales formados, y también de MIRs más preparados, ¿no? Y esos son pues el Hospital Clínic, Vall d'Hebron, Bellvitge, Hospital de Sant Pau, Can Ruti...
Los más buscados, los preferidos por los MIR.
Sí, claro. Pero han perdido ranking respecto a Madrid y Andalucía, como tú has dicho. Es decir, antes venían, se volvían la gente...
Había cola, y ahora...
En cambio ahora, lamentablemente, miran para otro lado, y es una pena. Y esto lo tenemos que decir así, es decir, ha sido causa de las condiciones laborales de aquí en Cataluña, que están por otros temas, y por el procés, que no es simpático, no es agradable, no apetece venir, porque la gente quiere ser médico, quiere formarse, no quiere líos.
Y quiere venir a trabajar y ganarse la vida, Alex.
Efectivamente.
Alex Ramos, médico y secretario general del Sindicato de Médicos SIMECAT, gracias por atendernos, buenas tardes y muchísima suerte.
A vosotros, muchas gracias por la atención. Un saludo al público, saludo, adiós.
Ja han conegut una mica més la situació dels MIR, perquè se'n van de Catalunya alguns, perquè no venen d'altres de la resta d'Espanya aquí a Catalunya. I ara et convido a que escoltis una història, és la història de la Ivet, és una de les, per ara, 30 parelles estafades, presumptament estafades pel propietari d'una botiga de vestits de casament i també de festa de Vilanova i la Geltrú. Ha tancat, deixant, sembla ser, que nombrosos deutes. L'Ivet va donar una paga i senyal d'uns 700 euros, ens ha explicat, per un vestit que encara l'està esperant, com li ha explicat aquest matí a la Mar Puerto.
Així és, 30 persones afectades, a les quals es va sumant cada dia més gent, i 700 euros perduts de paga i senyal en el cas de l'Ivet, que de moment no pot recuperar. Nosaltres hem pogut parlar amb ella i això és el que ens explicava.
Una vez hecha la paga y señal, nos dieron la factura y nos dijeron que sobre principios de febrero estaría el vestido en tienda para que yo pudiese pues ir a probármelo, que me acabasen de hacer arreglos y demás. Fueron pasando los meses, llegó febrero, nadie me había dicho nada, entonces me puse en contacto con la tienda y me dijeron que estaban muy liados con las bodas de marzo y que durante el mes de marzo me llamarían para que fuese a buscar mi vestido. Fue pasando el tiempo y otra vez en marzo nadie me había dicho nada y les volví a escribir y me volvieron a decir que seguían muy liados y que a finales del mes de marzo estaría el vestido en tienda. Mi sorpresa, el primer fin de semana de abril, un familiar pasa por delante de la tienda y me llama diciéndome que se ha encontrado la tienda cerrada y vacía. Yo ahí, como no tenía ninguna comunicación oficial por parte de las personas de la tienda, pues les empecé a llamar y a enviar mensajes y a mi sorpresa pues no había ningún tipo de respuesta.
I és que entre els damnificats hi ha tants nuvis com núvies que celebren el casament les properes setmanes, a més també de clientes que s'havien casat i havien deixat el vestit a la botiga José Coco per una desfilada de moda i que ara no poden recuperar. Fons policials apunten que hi ha dues denúncies presentades i que el propietari del negoci ha estat localitzat i citat a declarar. Ara se l'investiga per estafa i apropiació indeguda.
Yo no sé exactamente cuál es el problema que ha tenido la tienda, sí que sé que debían dinero, que tenían una deuda, debían dinero y que supongo que con toda esta deuda fue creciendo y tuvieron la necesidad de verse obligados a cerrar el negocio. Pero bueno, los compromisos que ya tenían cerrados, sabiendo la deuda que tenían, no sé, para mí es tener bastante cara dura de seguir vendiendo vestidos a sabiendas de que no se han llegado a emitir las órdenes de pedido y a sabiendas de que la gente no va a tener su vestido el día de la boda.
En definitiva, un procés lent i difícil el que ve a partir d'ara per tots els afectats i que veurem finalment com acaba.
Que tinguin sort aquests afectats per aquesta botiga de Vilanova que ha deixat doncs, penjats amb aquestes, per ara, 30 parelles que havien ja donat paga i senyal pel seu vestit de núvia que es volien doncs, lluir el dia de la seva boda. Et parlo ara del fracàs escolar a Catalunya, que és una de les grans assignatures pendents que té sobre la taula el conseller del RAM, González Cambray. Avui la Fundació Bofill ha donat unes dades que deixen en evidència la tasca del conseller. Un 61% de l'alumnat de 19 anys que havia deixat els estudis ho havia fet tot just en acabar el quart d'ESO i el 86% dels joves de 17 anys estan escolaritzats. Però, atenció, 4 punts per sota de la mitjana de la resta d'Espanya. Gisela Boada.
Exacte. De fet, l'últim curs de l'ESO, a quart, és on trobem el gruix d'abandonament escolar prematur. Només en un any, 9.905 joves no van transitar cap a batxillerat o cicles formatius. Adrián Zancajo, investigador i coautor de l'informe de la Fundació Bofill, alerta de la perillositat que suposa que els alumnes es desenganxin en aquest moment educatiu.
Abandonar a l'ESO és un moment molt crucial i pot generar un nivell de desvinculació escolar que després tota l'evidència apunta que fa més difícil que aquests joves que ho han deixat a l'ESO reenganxin al sistema educatiu.
Si mirem les dades per sexe, els nois abandonen 1,4 vegades més que les noies. També els alumnes amb necessitats especials, ja sigui per raons socioeconòmiques o de nacionalitat, presenten dades alarmants. Aquests abandonen 3 vegades més que l'alumnat sense aquesta condició. La meitat d'alumnes que abandonen a quart sí que s'han graduat de l'ESO. En aquest sentit, Zancajo remarca que no és un tema de capacitats, sinó del sistema educatiu.
No és només una qüestió d'assoliment d'un títol o d'un graduat. Aquí el que necessitem és dispositius de suport, d'acompanyament a aquests joves. Perquè tot i que treguin l'ESO, tenim probabilitats de que abandonin.
Per aquest motiu, des de la Fundació demanen que el pla de xoc del Departament d'Educació vagi enfocat al col·lectiu d'alumnes que es troben a l'últim curs de l'ESO.
I la impecable sequera que viu Catalunya des de fa uns quants mesos està obligant a posar mesures per estalviar aigua, mesures que afecten a particulars i també a empreses. Algunes són interessants i val la pena donar a conèixer perquè afecten a un sector que ha tornat a agafar empenta després de la crisi de la Covid i ja amb la mirada posada a l'estiu que el tenim aquí mateix. Parlo del turisme, dels hotels i del malbaratament de l'aigua. A Barcelona hi ha un hotel que ha posat en marxa un repte als seus clients per estalviar el consum d'aigua. Yolanda Canales, bona tarda.
Bona tarda.
On et trobes? Explica'ns on estàs ara mateix i explica'ns quin és el repte que ha posat en marxa aquest hotel en el que et trobes ara mateix.
Estem a l'hotel Urban Trafalgar i Passage, on se'ls ve a dir podries dutxar-te en 4 minuts com a màxim? I per això els responsables de la cadena hotelera han posat a les dutxes un rellotge de sorra que dura aquest interval de temps. L'objectiu és clar, intentar reduir el consum d'aigua, no només per conscienciar-los per la sequera que pateix Catalunya, sinó perquè es tracta d'una problemàtica a nivell mundial. 4 minuts equivalen a una despesa de 80 litres d'aigua, menys fins i tot del que recomana l'OMS, que és una dutxa d'uns 5 minuts. Ho explica COPE Íñigo Urbaneja, director del Urban Trafalgar.
¿Por qué 4 minutos? Porque la OMS dice que una ducha media en España dura 10 minutos. 10 minutos son 200 litros de agua, por regla de 3. Si se duchan en 4 minutos, se pueden ahorrar 120 litros por ducha.
I què diuen els clients d'això, que els sembla aquesta iniciativa? Doncs estan encantats, diu Urbaneja, perquè la gran majoria ja de per si estan molt conscienciats amb el medi ambient. I no només això, sinó que molts d'ells asseguren que els sobra temps, que necessiten menys aquests 4 minuts d'aigua, perquè quan no necessiten l'aigua directament, perquè s'estan ensabonant, paren l'aixeta.
Hay gente que dice que les sobra tiempo. Hay muchos que nos han dicho que paran. O sea, están, el tiempo de ducha es mayor, pero de agua es menor, que es, les ha ayudado a concienciarse con toda esta problemática que está viendo.
Urbaneja diu que aquesta és una mesura que ha vingut per quedar-se i, de fet, creu que aquells hotels que no prenguin mesures d'estalvi estaran fora del mercat.
Es obligación de todo, de toda persona es ser un poco consciente con el medio ambiente, cosa que nosotros en Urban estamos siendo no solamente con el agua, pero sino con otras también medidas que estamos tomando.
A l'hotel ja ho estan fent, com per exemple instant a que no es demani el canvi de tovalloles cada dia si el client considera que no estan brutes, o amb missatges on es diu que les coses petites són importants. Fa, en tot cas, 3 setmanes que es va posar en marxa aquest repte, però fins que no arribi la factura de l'aigua no sabran si efectivament funciona i si s'ha estalviat aigua.
Molt bé, Yolanda, hem conegut ara mateix en veu del seu director la proposta d'aquest hotel que fa tots els seus clients i ara cal que ens expliquis com l'han rebut precisament els clients.
L'acollida ha estat molt bona. És el cas del Harry, un client alemany de Frankfurt que fa un any que viu a l'hotel. Ell ens ha reconegut que necessita menys d'aquests 4 minuts per dutxar-se, però no només ara, sinó des de fa temps, entre altres coses perquè tanca l'aixeta quan no necessita l'aigua.
These 4 minutes for me are sufficient.
Per mi aquests 4 minuts són més que suficients, però fins i tot abans d'aquesta manca d'aigua de la que estem parlant ara mateix, mai vaig arribar a necessitar més de 4 minuts dins de la dutxa.
Ell creu que és necessari prendre mesures d'estalvi i qualsevol cosa, per petita que sigui, és benvinguda.
Les coses petites són molt importants. Sembla que són petites mesures, temes com no utilitzar l'aigua a la dutxa durant més de 4 minuts en lloc de 10.
En Harry també valora positivament altres mesures que està prenent l'hotel, com el canvi de tovalloles, el fet de posar el rentavaixelles només quan estan plens, o missatges que també insten els clients a fer petits gestos d'estalvi.
Estic content i me n'alegro que l'hotel tingui cura d'aquestes coses importants. No només ho he notat a les habitacions, sinó que en altres llocs també.
Molts clients diuen que efectivament estan seguint aquest repte de dutxar-se en menys de 4 minuts, que l'estan complint, tot i que, com ja comentàvem, ara per ara no pot controlar l'hotel, que efectivament és així. Mm-hmm. Això es veurà en la propera factura.
Gràcies, Yolanda. Una feina de tots, estalviar aigua en temps de sequera, particulars i també empreses. Hem conegut aquesta interessant iniciativa. Tenim 4 minuts per dutxar-nos, aprofitem l'aigua i estalviem-la. Nosaltres el que fem ara és una pausa per publicitat i després no marxis perquè t'explicaré una iniciativa interessant i important que avui han presentat Foment del Treball i Càritas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además, incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Interessant iniciativa la que avui han presentat i han posat en marxa Foment del Treball i Càritas. Es tracta del programa Emplea Lab. L'objectiu, afavorir la inclusió laboral de persones amb molts pocs recursos. Andrea Gavarró.
Emplea Lab és un projecte pilot que busca millorar l'ocupabilitat dels perceptors de l'ingrés mínim vital i dels més vulnerables, aquells sense prestacions, a través de la millora de les seves competències per a la cerca d'ocupació i el manteniment d'aquest. En aquesta iniciativa han estat implicades 11 províncies, entre d'elles Barcelona.
Un objetivo loable, necessario, però vital.
Ja ho heu sentit, lloable, necessari, però vital. Així ha catalogat el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, aquest projecte. Francesc Roig també ha explicat que l'objectiu d'Emplea Lab és contrastar el valor que pot aportar el sector empresarial mitjançant la seva intermediació entre les empreses i els col·lectius en situació d'exclusió.
I els psicòlegs alerten que les autolesions s'estan començant a normalitzar entre els adolescents. Uns adolescents que cada cop abusen més de les pantalles i els jocs en línia, que alerta sol migrar cap a la web fosca i també dels perills de posar d'apostar diners en un lloc sense cap ni una norma. Josep Cabedo.
Els experts constaten que l'addicció a les pantalles ha augmentat arran de la pandèmia, sobretot pel que fa al joc online i apostes, però també a les xarxes socials. Tomàs Moré, cap de la Unitat de Cultura de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha avisat que el joc en línia migra cap a la web fosca i dels perills d'apostar en un lloc sense cap mena de norma.
Sí, aquí, evidentment, hi ha molt joc que té a veure amb les apostes, no? I, per exemple, com que estem parlant d'una activitat il·legal, ens podem acabar trobant mecanismes d'apostes que no estan prohibidíssimes, no? Són inhumanes. Per exemple, pot ser doncs, jugar amb animals, jugar entre persones, amb apostes que d'alguna manera són online i es fan arreu del planeta.
D'altra banda, el professor de Psicologia Criminal a la Universitat Abat Oliva, Bernat Tifón, adverteix de les conseqüències emocionals de l'addicció a les xarxes socials.
Inicialmente es la inestabilidad emocional psicológica por parte del menor, en ese sentido, que de alguna manera que son más sensibles o son más vulnerables a la comparativa. También hace referencia al integrarse, justamente, al quererse integrar justamente al grupo social de sus propios iguales.
Les pantalles s'han convertit en un complement més de la vida quotidiana després de la pandèmia del coronavirus, però cal tenir presents quins poden ser els efectes negatius, com ara les autolesions. Els resultats de l'enquesta del benestar dels departaments de Salut i Educació asseguren que gairebé el 27% dels joves d'entre 11 i 18 anys s'han autolesionat alguna vegada.
I des d'aquesta setmana, Montserrat fa pagar entrada als turistes que vulguin entrar al santuari de Santa Maria. Ho fan amb l'objectiu de millorar la visita, preservar l'ambient de pregària i, sobretot, col·laborar en el manteniment del conjunt de Montserrat.
Montserrat ha decidit introduir canvis en l'accés al santuari de Santa Maria amb l'objectiu de millorar la visita, preservar l'ambient de pregària i col·laborar en el manteniment del complex. Des d'aquesta setmana, les persones no residents a Espanya hauran de pagar una entrada turística per accedir al santuari de Santa Maria, atri, basílica i cambril de la Mare de Déu. A COPE Catalunya hem parlat amb Josep Altaió, director de l'ARSA, l'empresa dels serveis de Montserrat, i ens ha explicat quins són els objectius d'aquest import.
Mira, el importe son de 6 euros, ¿vale? El motivo de poner esta entrada turística básicamente es para poder ordenar, digamos, lo que son las visitas a Montserrat.
També explica el motiu pel qual s'ha començat a aplicar aquesta setmana el canvi a l'accés del santuari.
El motivo básicamente era porque básicamente por el inicio de la temporada turística, que normalmente es en abril y mayo, ¿no? Y establecimos una fecha en la que básicamente nos permitía tener toda la infraestructura preparada para poder ponerlo en marcha.
Tots els diners recaptats aniran destinats a la millora del recinte. Ho explica el director de l'ARSA.
Básicamente al mantenimiento del conjunto del santuario y a las actividades propias que realiza la comunidad benedictiva, desde un punto tanto de mantenimiento de patrimonio, de actividades de ayudas a sociales y todas las actividades que lleva a cabo la comunidad benedictiva.
L'assistència als actes litúrgics continuarà sent de lliure accés per als residents i també per a aquelles persones allotjades a Montserrat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aviam, avui sí que és un dia d'aquells, jo crec, de caixa o faixa per l'espanyol, no? O què?
Bueno,
com ho veus tu que en saps més?
Ja fa partits que ho diem, això,
bueno,
eh?
Però aquest creus que pots ser el decisiu, eh?
Aquest, no? És que ja cada partit que jugui l'espanyol serà decisiu per mantenir la categoria i avui és una altra final. La cita a 8:15 del vespre, el Sánchez-Pizjuán de Sevilla, Sevilla-Espanyol. Nova final pels homes de Luis García, perquè la situació ara mateix a la zona baixa és la següent. Cué a l'Elx amb 16 punts, penúltim l'Espanyol 31 i per sobre Getafe 34 i València 34. Ahir el València va empatar, el Getafe va guanyar, per tant, si l'Espanyol es vol enganxar a la Lliga, ha de guanyar aquesta tarda. També avui a la mateixa hora, a 8:15, juga el Girona, Montilivi, Girona-Mallorca, el Girona a 3 punts de la plaça que dona accés a jugar a Europa la propera temporada, la Conference League. El Barça, Deco es perfila com a substitut de Mateu Alemany, com a director de futbol. Veurem si això és concreta o no. Parlarem amb Clàudia Pina, jugadora del Barça de futbol, també de bàsquet, que el Barça ja està classificat per la Final Four. Ahir es va imposar a la pista del Zalgiris. Avui el Real Madrid torna a jugar a la pista del Partizan. I també parlarem d'hoquei patins, que avui arrenca la final a 8 de la Champions a Portugal, amb el Barça com a únic representant espanyol, català, que s'enfronta avui a partir de les 10 de la nit al Barcelos.
Molt bé, doncs, més esport a les 3:05. Bon programa i molta sort a l'Espanyol, que necessitarà avui,
Sí, senyor, gràcies, Carlos.
Molt bé. Montserrat Rodríguez, bona tarda.
Què tal, Carlos Lossa?
Després de 2 dies sense l'interna, perquè hi havia molt de futbol, doncs avui se'n tornem-hi, no? Avui parles d'aigua, d'entrada, com estem parlant durant tot el dia avui, a Cope Catalunya i Andorra, mesures per estalviar aigua. Amb qui ho fas?
Efectivament, avui parlarem amb el José Emilio Parra, que és CEO d'una empresa de la Llagosta, que ha creat un dispositiu per inodoros que permet calibrar la quantitat utilitzada en cada descàrrega. I atenció, Carles, que amb això pots estalviar fins a un 70% d'aigua a l'any. Avui en parlarem amb ell. Cada gota, recordem, compta.
Compta i és molt important. Com compta també que els MIR, els metges que estan en procés de formació, no marxin, però alguns, els catalans, se'n van molts fora d'Espanya i els de resta d'Espanya no volen venir a Catalunya. No. Hi ha una enquesta sobre això, no?
Sí, parla de que per l'escarestia de la vida i les exigències lingüístiques són coses de les que fan que molta gent dels MIR no vulguin venir. Parlem amb l'autor de l'estudi, el Vicente Mata.
Molt bé, tot això a la linterna, 7 de la tarda. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Deixem aquí migdia Cope Catalunya i Andorra. Continua l'actualitat. Pilar García Muñiz, Àngel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Molt bona tarda.